Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimarts. El passeig de la Cova Gran, una realitat molt aviat. Comencem així l'informatiu. En breu es començaran les obres d'adequació del passeig de la Cova Gran, que tindrà 968 metres quadrats. Des del consistori de l'Ametlla de Mar es preveu realitzar un passeig litoral que sigui continuïtat de l'existent. És a dir, s'utilitzaran materials com la pedra seca que donaran una unitat estètica a tot aquest recorregut. A més, es recuperaran les escales que donen al port. L'objectiu és aconseguir tot un passeig costaner del qual podran gaudir tots els caleros i caleres. I és que recordem que l'any 1990 els veïns van col·locar una porta que no es tancaria fins al 2001 per tal de frenar l'accés al camí. El passat 23 de novembre del 2010, finalment, els operaris de l'Ajuntament van realitzar l'ocupació d'aquest espai, el primer pas del nou passeig de la Cova Gran. I és que no va ser fins al 29 de març del 2009 que la justícia va donar la raó al consistori calero de forma definitiva en relació al canvi d'alineació del solar Cova Gran situat al carrer Mediterrani en el marc del nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM, després d'un procés de litigi amb la comunitat de veïns de l'edifici Cova Gran que va durar prop de 10 anys. El projecte del nou passeig està subvencionat al 100% pel Departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Una altra millora es produeix, pagada al 100% pel Departament de Costes, i li vull agrair novament, públicament crec que s'ha de dir, quan tu t'esforces molt com a ajuntament, tot un equip de persones, i treballem molt perquè un projecte tiri endavant, i este projecte damunt te'l paguen al 100%, crec que me toca com a representant dels caleros agrair públicament que ens financin al 100% aquesta obra.
Aquesta iniciativa és una mostra més de la bona sintonia entre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Departament de Costes. Altres projectes finançats per Costes que actualment s'estan duent a terme són les actuacions a Santes Creus, el Torrent del Pi, l'Estany Podrit i la Platja de la Llenya. Aquestes accions s'emmarquen en el Pla de Gestió del Litoral, elaborat pel consistori Calero. Comencem el bloc comarcal. Avui les notícies venen marcades per una altra vegada parlar de l'incendi d'Horta de Sant Joan. Les acusacions per l'incendi d'Horta demanaran que s'imputi Boada i Saura per un delicte d'obstrucció a la justícia. Els tres advocats de la família dels bombers morts en l'incendi d'Horta de Sant Joan, Pau Simarro, Xavier Nallac i Miquel Sansa, demanaran que s'imputi per un delicte d'obstrucció a la justícia 5 persones, ho han anunciat aquest dilluns passat. Per una banda, demanaran que s'imputi Saura i Boada, ja que hi ha un testimoni, l'alcalde d'Horta, Àngel Ferràs, que assegura que el van coaccionar perquè canvies les seves declaracions. Ferràs va dir des d'un primer moment que li semblava que havia hagut descoordinació el dia del tràgic succés i que en cap moment va veure cap responsable del comandament. Per altra banda, demanaran que s'imputi els tres alts comandaments dels bombers, Agustí Gatell, Joan Rifà i Joan Rovira, per amenaçar el cap de bombers voluntari d'Horta de Sant Joan, Vicenç Creus, i el sergent voluntari dels bombers de Tortosa, José Pino, que si no canviaven les seves declaracions en què apuntaven a una mala gestió de l'incendi per part de Delta Zero, no treballarien mai més per la Generalitat. Simarro ha explicat que es demanarà a Fiscalia que s'afegeixi a aquestes demandes i diu, en cas que la jutgessa decideixi imputar Saura i Boada, es demanarà que comparegui com a testimoni José Montilla, ja que estava present el dia del sopar amb l'alcalde Boada i Saura. L'advocat Pau Simarro ha anunciat també que, juntament amb Nallac i Sansa, demanarà a la jutgessa 5 encaraments amb el Delta Zero, Carles Font, ja que no va voler respondre a cap pregunta que no fos del seu advocat el dia que va declarar. Per una banda, demanaran un encarament amb el responsable del Centre de Comandament Avançat, Carme González, ja que va declarar que en cap moment, durant l'atrapament mortal, va veure Delta Zero i que li va ser impossible de localitzar a cap telèfon. També es demanarà un encarament amb el responsable del GRAF a Catalunya, Marc Castellnou, amb el Delta Zero del dia anterior, Oriol Pellissa, amb el cap de bombers voluntari d'Horta Sant Joan, Vicenç Creus, i amb el sergent voluntari dels bombers de Tortosa, José Pino. Tots quatre van declarar que van avisar Carles Font de l'existència d'un perímetre perillós que mantingués els homes fora del perímetre i que les informacions meteorològiques de les 7 del matí del dia dels fets indicaven que canviaria el vent. Font va negar tot això quan van declarar. L'advocat Pau Simarro ha declarat també a nivell particular que sospita que Antonio Paz i Lorenzo Forné, que van originar l'incendi d'Horta de Sant Joan, no ho van fer per accident, sinó que els van poder provocar per encàrrec. Tot i això, la investigació que van fer els Mossos d'Esquadra al voltant d'aquesta hipòtesi va concloure que no hi havia cap prova que ho demostrés. L'empresa Escal UGS, la promotora del projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural, ha començat a instal·lar els tubs del gasoducte que connectaran la planta marina amb la terrestre, un gasoducte que tindrà una llargada de 8 quilòmetres just al costat d'Alcanar, tot i que el terme municipal de Vinaròs, i que afecta un centenar de propietaris, majoritàriament amb fiques citrícoles. Per la instal·lació del gasoducte s'ha aplanat una superfície de 18 metres d'amplada, on s'han col·locat els tubs que fan 30 polzades de diàmetre i tindran una pressió de 110 bars. Anem ara cap a la Ràpita. La Ràpita es promocionarà a fora com a destinació gastronòmica. Sant Carles de la Ràpita s'ha incorporat al projecte Saborea Espanya, un club de producte de turisme per tal de promocionar el municipi com a destinació gastronòmica en l'àmbit nacional i internacional. El projecte, que suma la iniciativa pública i privada, està presidit pel reconegut cuiner Pedro Subijana i aglutina ja una vintena de destinacions al llarg de tota la geografia espanyola. La Ràpita és la tercera població catalana que en forma part, juntament amb Cambrils i Lleida, mentre que de la resta de l'estat destaquen ciutats com Sant Sebastián o Santiago de Compostela. La seu de l'INEF a Cambrils i Amposta sense confirmar. La Generalitat estudiarà més a fons quina és la inversió econòmica que haurà d'assumir per fer realitat la instauració de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, l'INEF, a la demarcació, la seu del qual està previst que comparteixin Cambrils i Amposta. Aquest replantejament podria afectar el calendari d'aquests estudis que estava pactat que entressin en funcionament el curs 2012-13. El secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, va mantenir a principis de març una reunió amb l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i amb el batlle de Cambrils, Robert Benaiges, i els va traslladar que a curt termini la Generalitat no està en disposició de fer cap inversió per desplegar el projecte i que qui hauria d'assumir la despesa per construir els edificis docents i les instal·lacions esportives haurien de ser els ajuntaments. Decomissen en 10 botigues d'Amposta més de 600 productes falsificats per valor d'uns 7.000 euros al mercat. La Guàrdia Civil ha imputat un veí d'Amposta i una veïna de Tortosa per la suposada comissió de sengles delictes contra la propietat industrial. En detectar els dos establiments, que cadascun d'ells regentava la capital del Montsià, diversos productes falsificats, principalment roba. En les inspeccions d'aquests comerços, que van tenir lloc el passat divendres al matí, els agents de la Patrulla Fiscal Territorial de la Dotació de l'Ametlla de Mar van decomissar 636 productes, 209 peces de vestir de diferents marques reconegudes internacionalment, 338 DVDs i 34 encenedors. El material requisat, que podria provenir de la Xina, té un valor estimat al mercat d'uns 7.000 euros. Estem ara dels esports. Repassem ara els resultats dels partits de futbol que van tenir lloc aquesta darrera jornada, però parlem avui només del futbol escolar, ja que recordem que en la categoria de futbol federat, tant l'alevi infantil, cadet, juvenil i primer equip van descansar. Per tant, emprenem els resultats del futbol escolar. En Prebenjamí Llucets, la Cala va guanyar per 8-0 davant de l'Ebre Escola. Els Seitonillos van guanyar per 4-2 davant del Col·legi Teresià. Els Benjamí Rapets van perdre davant del Col·legi Teresià per 4-0. Els Benjamí Dorades van guanyar per 5-1 davant del Tortosa Ricard. I els Benjamí Llobarrets van perdre per 2-4 davant del Jesús i Maria. Repassem ara l'actualitat de la jornada en forma de titulars. El passeig de la Cova Gran, una realitat molt aviat des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, s'ha recuperat aquest espai que durant molt de temps va ser privat per convertir-lo en un passeig del que podran gaudir tots els caleros. Les acusacions per l'incendi d'Horta demanaran que s'imputi Boada i Saura per un delicte d'obstrucció a la justícia. Escal instal·la el gasoducte que connectarà la planta marina amb la terrestre. La Ràpita es promocionarà a fora com a destinació gastronòmica. La seu d'INEF a Cambrils i Amposta sense confirmar. De Comú i Sen en dues botigues d'Amposta, més de 600 productes falsificats per valor d'uns 7.000 euros al mercat. I als esports, us hem parlat dels resultats dels enfrontaments de la darrera jornada del futbol escolar. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dimarts. Al control de so ens ha acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.